Comencem les línies d'avui, doncs, comentant el programa que l'OBC presenta aquest cap de setmana. Ahir, dijous al migdia, es va fer la roda de premsa de presentació d'aquests concerts. Hi havia Joan Oller, director general de l'Auditori, també hi era Patrick Alfaya, gerent de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Ernest Martínez Izquierdo, director musical d'aquests concerts, el compositor Martín Matalón, de qui s'estrenarà una obra, i finalment el pianista dominicà Michel Camilo. Qui sentirem primer serà Joan Oller, que destacava la presentació, l'estrena que l'OBC farà aquest cap de setmana, que és el primer encàrrec a nivell internacional on hi participa l'orquestra.
Un dels punts d'interès d'aquest programa d'aquest cap de setmana és l'estrena de l'obra encàrrec que vam fer conjuntament l'OBC i Radio France, de l'obra Línies de fuga, seria la traducció. Puntos de fuga. Obra que estrenem aquest cap de setmana a l'OBC, que es farà a setembre amb l'Orquestra Radio France i es farà el mes d'octubre a Argentina, amb la Simfònica de Buenos Aires. Per tant, dintre del nostre compromís cap a la nova música, doncs estem molt contents. És la primera vegada que l'OBC fa un encàrrec internacional, diguem, d'aquestes característiques, o participa en un encàrrec internacional, i això fa que el programa, que ja per mi és dels més interessants, dels que més, sens dubte, més atractius de tota la temporada, doncs encara en tingui més.
El principal director convidat de l'orquestra, Ernest Martínez Izquierdo, ens parla dels dos concerts per a piano que hi haurà en aquest programa i que suposaran el retorn de Michel Camilo a la temporada de l'OBC després de guanyar el Premi Grammy Llatí al millor disc de música clàssica l'any passat.
Després d'enregistrar el disc i de les diverses col·laboracions que vam tenir, doncs de fet sempre ens ho passem molt bé, disfrutem molt, i per tant vam dir què és el que farem la propera vegada, no? Llavors ell va suggerir de fer el concert de Ravel, perquè doncs, ja que havien fet un disc Gershwin, ell deia que el concert de Ravel també és una obra que està molt relacionada amb Gershwin i amb el món del jazz, no? I que ell és una obra que li agradava molt, que tenia ganes de tocar-la, i perquè no ho feien, perquè també ell també donaria una visió molt personal de l'obra. El que fem són les dues obres juntes en un mateix programa, el concert de Ravel i la Rapsòdia, i així doncs, bueno, queda doncs, bueno, molt coherent, no? El Ravel vist des d'un punt de vista de jazzístic, no? Sempre es toca des d'un punt de vista impressionista, i llavors tota aquesta part de blues i de swing i de jazz que hi ha dintre es perd normalment. I ell el que fa és precisament treure cap enfora doncs, tots aquests elements que normalment queden amagats sota aquesta cosa impressionista i francesa. Ell ho treu cap enfora i li dona un caràcter i una visió completament innovadora i personal.
En el següent tall de veu, Ernest Martínez Izquierdo comenta les altres dues obres que formaran part d'aquest programa. Dues obres cobriran cadascuna de les dues parts.
Tenim dos clàssics com Ravel i Gershwin que entren molt bé. Hem de buscar potser un parell de coses que, diguem, que no siguin tan fàcils, no? I, perquè si no queda una mica un programa una mica llapat, per dir-ho d'una manera, no? Ensucrat. Llavors hem de buscar algú que contrarresti una mica això. I llavors doncs, vaig pensar doncs, obrir el concert amb una obra de Dutillier, d'aquí ben fet. Ja fa un parell d'anys vam fer el seu concert de violoncel, que vam tenir el plaer de tenir-lo aquí present a Barcelona, a la sala, i una obra d'orquestra que serviria com a mena d'obertura i que aniria molt bé abans de Ravel. Dutillier, per mi, és, juntament amb Messiaen, el dels grans compositors de l'escola francesa, i per mi està molt clar, és Debussy, Ravel, Messiaen i Dutillier. És molt clara per mi la línia de grans creadors de França, i per tant creia que venia molt bé abans com a obertura al Ravel fer aquesta obra de Dutillier. Llavors, a la segona part, també vaig pensar que, doncs, posats també a fer coses novedoses, doncs que fora bo doncs, fer un encàrrec d'una obra nova, i en aquest sentit vaig pensar de seguida amb el Martín, perquè el Martín també és un personatge una mica curiós, que ell és nascut a Buenos Aires, va estudiar a Estats Units, a la Juilliard School, va estar 10 anys visquent a Nova York, i després es va traslladar a París, amb la qual cosa doncs, té una trajectòria doncs, bastant cosmopolita. Ell també, amb el fet d'haver estat a Nova York, també li interessava molt tot el món del jazz i de ritmes i coses així també exòtiques, i molta percussió i l'element rítmic. I jo, és un, bueno, a part d'un gran amic, crec que és un gran músic, i també he fet molta música d'ell, i per tant jo creia que era una persona que era molt, molt adient per barrejar una mica aquest món del jazz, de la música francesa i del color, tot això. Creia que era la persona que podia amalgamar millor totes aquestes visions diferents que teníem amb aquestes obres, doncs ell, doncs que fos el pont o el nexe d'unió de totes elles.
Qui sentirem ara és el compositor argentí resident a París, Martín Matalón, parlant primerament de l'obra que l'OBC li estrenarà aquest cap de setmana.
Bueno, es una pieza que más o menos quería explotar un poco la línea orquestal en su totalidad, es decir, de ir de colores muy solistas, del individuo en la orquesta, el primer movimiento, una construcción de como de objetos, ¿no? De colores muy identificados, con muchos solos, de la trompeta solo, el vibráfono, el clarinete, etcétera. Todos esos objetos se clarifican en el segundo movimiento, en los cuatro trompas, y bueno, todo el movimiento son los personajes principales, las cuatro trompas, y después, bueno, un último movimiento donde hay muchos planos, donde una especie de... La orquesta es mucho más masiva, en vez de ser tan individual como al principio, se vuelve una especie de orquesta donde las masas, se entrelazan, se cruzan, se hacen... Bueno, esto es más o menos la idea. Y después con una coda así muy donde intervienen resonancias y sonidos graves, para calmar todo el último movimiento, que era bastante rítmico y masivo.
El mateix compositor argentí explicava a la roda de premsa el perquè del títol Puntos de Fuga.
Puntos de Fuga, bueno, en general casi todos los movimientos tienen varios planos. No quiero hacer una ilustración del título, pero me gustaba la idea de Puntos de Fuga, porque justamente hay varios planos que se superponen y que tienen relaciones directas y indirectas, etcétera, ¿no? Entonces eso era un poco, no era una idea ilustrativa, pero más o menos una metáfora.
Els concerts d'aquest cap de setmana suposen el retorn del pianista Michel Camilo a la temporada de l'OBC. El músic dominicà ha volgut aprofitar la vinguda a Barcelona per presentar el seu últim treball, un CD de jazz que es titula Spirit of the Moment, que surt a la venda, per cert, a casa nostra un mes abans que ho faci a la resta del món, on es posarà a la venda el dia 24 d'abril. Així d'encantat es mostrava Camilo ahir a l'auditori.
Bueno, pues estoy encantado de volver a trabajar con Ernest y con la OBC. Es la primera vez que nos juntamos luego de haber grabado el disco aquí en el auditorio, y además de ganarnos el premio también, el Grammy que recibió el disco, afortunadamente, y además otros premios más que ha ganado en Estados Unidos también, como uno de los mejores del 2006. O sea que es un proyecto que afortunadamente nos salió a todos exitoso, y volver al mismo escenario donde lo grabamos, con la misma orquesta, con la misma vibración, como quien dice, pues es una ilusión que se cumple este fin de semana aquí. Me hacía mucha, mucha ilusión de volver a casa, como quien dice, y de poder compartir toda esa vivencia que ha pasado desde que lo grabamos hasta hoy día.
Camilo explicava el perquè de la programació del concert en sol major de Ravel al costat de la Rhapsody in Blue de Gershwin aquest cap de setmana a l'auditori.
¿Qué podemos hacer que es diferente y que sin embargo tenga algún tipo de puente o conexión con el Gershwin? Pues digo, bueno, Ravel. Ravel y Gershwin eran amigos en vida. Se admiraban unos a otros. Gershwin quería ser Ravel, Ravel quería ser Gershwin. O sea, y es muy curioso. Y cada quien decía, no, tú haces lo que tú haces y yo hago lo que yo hago. Sin embargo, ellos tenían una muy buena amistad y hay mucho pianismo en común entre Rhapsody in Blue y el concierto en sol mayor de Ravel. Ravel era un amante de la percusión también, y muchos pasajes que están escritos para el piano en realidad son pasajes que pudieran ser escritos para percusión, porque utiliza lo que se llama paradiddle o paradiddle, que es un patrón que se utiliza para el redoblante muchísimo y para la percusión aplicado al piano armónicamente.
Si Michel Camilo hagués d'escollir un dels tres moviments que formen el concert per a piano i orquestra en sol de Ravel, segur que es quedaria amb el segon.
El segon moviment, que per a mi és una de les melodies més belles que s'ha escrit de qualsevol concert de piano, i és un moviment que jo penso que avui dia no hubiéramos tenido un Bill Evans en el jazz sin ese segundo movimiento de Ravel. Porque todo el lenguaje armónico que está ahí, pues Bill Evans lo transporta al jazz y crea el jazz contemporáneo como lo conocemos hoy día. Y todas esas disonancias internas, toda esa textura catapulta el desarrollo en el jazz. Y Miles Davis, por supuesto, también toma de ahí mucho.
Fins aquí el resum de la roda de premsa dels tres concerts que farà l'OBC amb Michel Camilo al piano aquest cap de setmana a l'Auditori de Barcelona. El primer dels concerts serà d'aquí a una estona, a les 9 del vespre. Demà es farà el segon, a les 7, i finalment diumenge arribarà l'última audició. Des de l'Auditori ens comentaven que queden molt poques entrades a la venda pels concerts de demà i de demà passat, i sí, en canvi, per avui divendres. Així que si teniu intencions de veure'l en directe, val la pena que us afanyeu a comprar les entrades. I ara us deixem amb un fragment del concert de Ravel. era el final del concert en sol de Maurice Ravel. La versió era de Leonard Bernstein al piano i dirigint l'Orquestra Filharmonia. Hem escoltat aquesta versió històrica de l'any 1946 perquè el pianista dominicà Michel Camilo comentava ahir en roda de premsa que aquesta era potser la que més s'acostava, la versió que més s'acostava al món del jazz, ja que Leonard Bernstein era també un gran amant d'aquest tipus de música. Si voleu descarregar-vos el programa d'aquests concerts que l'OBC farà aquest cap de setmana, només cal que entreu al blog de les línies addicionals www.linies.blogspot.com. Allà, de color vermell, veureu l'opció per descarregar-vos aquest programa. I, finalment, recordeu que el concert de diumenge al matí el podreu escoltar en directe a través de Catalunya Música.
La temporada de l'OBC a Catalunya Música. Els diumenges al matí, Catalunya Música us ofereix en directe des de l'Auditori de Barcelona la temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Aquesta setmana, l'OBC i el pianista Michel Camilo, dirigits per Ernest Martínez Izquierdo, interpretaran obres d'Henri Dutilleux, Maurice Ravel, Martín Matalón i George Gershwin. Amb els comentaris de Joan Vives i Adolf Pla.
Diumenge, minuts abans de les 11 del matí, la temporada de l'OBC en directe, des de l'Auditori de Barcelona, a la sintonia de Catalunya Música.
A Catalunya Música, tota la informació musical a línies addicionals.